Bona tarda, són les 7.
A Catalunya Música comença Assaig General.
Passat general, el d'aquest 13 de febrer, una mica especial, i és que avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, i des d'aquest programa i des de Catalunya Música ens hi volem sumar amb una estona per dedicar-nos a subratllar la importància de la ràdio i de la música en els inicis del nostre mitjà de comunicació. D'entrada ens hi ajudaran dos experts, Enric Frigola i Rosa Franquet, però ho farem en companyia, esclar, de Xavier Echevarria.
Hola, Albert, i hola a tots els oients de l'Assaig General. A més, avui, de manera excepcional, en dimarts, sentirem la secció La Lletra Menuda, de la nostra companya Victòria Palma. Serà ella mateixa qui passarà per l'estudi per presentar-nos-la, perquè aquesta setmana dedica el seu espai precisament als actes de celebració que van tenir lloc el 1934, del que aleshores va ser el 10è aniversari de la ràdio, en els quals la música va tenir un paper destacat. Se'n va dir la Setmana Gran de la Ràdio en català.
I finalment també hem convidat al programa avui la nostra col·laboradora Mònica Pagès. Els últims minuts ens acompanyarà amb testimonis de músics que ha pogut recollir, que també són oients de ràdio i que compartiran amb nosaltres els seus records.
Tot això ho farem possible des d'ara i fins a les 8 de la tarda. Com sabeu, l'equip que formem, Alba Quinquillà, a la producció, avui amb el suport tècnic de Pau Blasi i davant dels micròfons Albert Torrents i Xavier Echevarria. Doncs ja ho tenim tot a punt per obrir les portes d'aquest Assaig General.
Assaig General, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
Els nostres primers convidats d'avui ja són amb nosaltres a l'estudi de l'Assaig General. Ells són, com acabem de presentar, Rosa Franquet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, historiadora i investigadora i autora d'una història de la ràdio a Catalunya. Bona tarda.
Sí, exactament.
I també el senyor Enric Frigola, que potser cal presentar menys, almenys en aquesta casa, perquè hi va estar treballant uns quants anys, però ha passat, entre d'altres, per Ràdio Girona, per Ràdio Espanya, per Ràdio 4 i, evidentment, per Catalunya Ràdio. Bona tarda, també.
Hola, bona tarda.
Tots dos es coneixien i, sí. I em consta que estan... que es respecten molt l'un a l'altre la feina que han fet, no?
Oh, i tant.
Sí, sí. Per mi, la Rosa Franquet és la referència. És la referència a l'hora de saber i intentar saber coses dels començaments de la ràdio a Catalunya. Perquè jo crec que ho saps tot.
Gràcies.
És a dir, allò que no sap tu, no sap ningú.
Ets molt amable, però crec no. Que moltes coses encara estan per descobrir i sempre l'historiador, sempre i l'historiadora, sempre el que fa és buscar més coses.
Sí, però després de tu no ha sortit ningú que pogués dir allò que tu consideres que no ha sortit i que potser existeix, però bé, el més essencial ella ho recull amb llibres, assajos, que són de plena vigència encara a hores d'ara.
Exacte. En tot cas, aquest llibre segur que ens servirà pel que volem fer avui, que ja plantegem d'entrada, que és només una pinzellada dels primers anys de la història de la ràdio, aproximadament la primera dècada, i sobretot de quin paper hi va tenir la música, i ja que som en una emissora de clàssica, doncs hi podem acotar una miqueta més el paper de la música clàssica, no? Fonamental, no sé, sempre ens ho han explicat així, no sé si és veritat, bàsicament perquè no hi havia tants discos ni gramòfons a l'abast, i per tant la música s'havia de fer en directe, és així?
A la primera època, per suposat, la música en directe era fonamental, perquè les condicions tècniques eren més rudimentàries, inclús els discs tenien problemes, diguéssim, per l'audició amplificada a través de les ones, i això feia que doncs, les emissores ja comptessin amb els seus grups de trios, també doncs, petites orquestres, etc. I convidaven molt sovint, diguéssim, els artistes locals per fer emissions musicals. Progressivament es van, doncs, les línies microfòniques van fer possible ràpidament doncs, que es poguessin fer retransmissions des de diferents llocs i, per exemple, aquí doncs, hi ha emissions ja en els anys 20, típico doncs, en el Liceu i en diferents teatres, o sigui que es va començar ràpidament a intentar buscar tot el que podia ser doncs, nous entorns musicals que no fossin dintre de la ràdio. Però en la primera època, evidentment, molt pes tenien aquestes emissions dintre de les pròpies emissores.
És a dir, les emissores tenien estudis amb capacitat per, diguem-ne, per tenir una orquestra i uns quants músics i cantants, però a més, pel que ens diu, hi havia la possibilitat de fer transmissions en directe des del Liceu, per exemple, o des d'una plaça pública, com podia ser la plaça del Rei.
Exactament, sí, sí, sí.
O sigui, s'instal·laven allà micròfons, ens hem d'imaginar uns músics que tocaven en directe i es transmetia.
Sí, 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 es feien les retransmissions. Mm-hmm. Pensem que ja hi ha línies telefòniques, o sigui, el telèfon ja existeix. La novetat és que la ràdio és una telegrafia sense fils, que això permet tot un seguit de noves experiències que no s'havien tingut fins aleshores, i el que es té molta cura és de donar a la gent coses que fins aquell moment no havia pogut gaudir, perquè pensem que estem en els anys 20, el grau d'analfabetisme és molt important i la gent que pot anar als teatres, que pot anar, per suposat, al Liceu, que pot anar, diguéssim, a gaudir aquest tipus de béns musicals és molt poca. Per tant, la ràdio obre per primer cop aquestes possibilitats a milers i milers de persones. I això és una revolució cultural, perquè fins aquell moment això no es podia fer. Per això la gent, la ràdio, l'estima com una cosa molt propera i com molt seva, perquè li obre un món de moltíssimes coses. I, per suposat, també en el món musical, en l'aspecte musical.
Mm-hmm. No ho havíem situat encara, però la primera emissió és el 14 de novembre del 24.
Sí, estem, jo crec que és bo recordar que estem parlant dels anys 20.
Exacte.
En fi, Ràdio Barcelona neix l'any 1924, Ràdio Associació de Catalunya neix l'any 1930... Però jo, repassant llibres i notes que tinc i revistes de l'època que en el seu dia em van regalar oients dels programes que jo feia, hi ha un parell de, o tres de curiositats que corroboren la importància que la música clàssica tenia per la ràdio en aquells primers anys. El primer programa de Ràdio Barcelona, el dia de la seva inauguració, després de les salutacions de benvinguda de l'alcalde Baró de Viver, que era l'alcalde de Barcelona, va ser un concert per un quartet format per un violoncel·lista, un violinista, un oboè i un clarinet, que acompanyaven a un tenor que es deia Guitar. O sigui, aquest va ser el primer programa de Ràdio Barcelona. El primer programa de Ràdio Associació de Catalunya, quan es va crear l'any 1930, també va ser un concert. Però és que, a més, en el període de proves de Ràdio Barcelona, l'any 24, no sé quin mes, havia ser el febrer o el març, es va fer una transmissió de música clàssica des de Montjuïc. O sigui, les proves de Ràdio Barcelona van consistir en un concert que es va fer des d'un lloc on hi ha en aquests moments el Teatre Grec, aproximadament, i que van poder sentir des de la plaça de l'Univers. I també es va fer amb actuacions en directe d'un quartet que es deia Quartet Tornel, una orquestrina que es deia Ball Trio Oro, és a dir, música en directe, perquè de discos ja n'hi havia. El que passa que el cruixir dels discos feia de mal, no sé, feia de mal sentir la música, perquè eren discos de pedra, discos que, bueno, que cruixien molt, no? I aleshores, però això vol dir el gran interès que la música tenia, però sobretot la música clàssica. És més, i això no passava tan sols a Barcelona, perquè tinc també anotacions de que el primer programa de Ràdio Girona, que es va inaugurar també en la dècada aquesta dels anys 20 o anys 30, concretament l'any 1933, es va inaugurar amb un gran concert de l'Orfeó Cants de Pàtria i de l'Orquestra Simfònica de Girona. Però això no van ser accions aïllades del dia de la inauguració, només. O sigui, aquest tipus de transmissions, ja des de l'estudi, o bé des d'algun teatre, gràcies al telèfon, No sé com es devia sentir. No sé, de la qualitat no tenim cap constància, no? Però en qualsevol cas tenien el valor de fer arribar a les llars. No parlarem de milers i milers, perquè tampoc hi havia tants aparells.
La primera època, penseu, sí, que els aparells eren de la nena i...
Això anava a dir.
I clar, necessitaven uns auriculars, era una escolta
més fonamentària. Va ser una constant, si més no, fins a la Guerra Civil. O sigui, la música clàssica formava part dels programes, de la programació de les dues grans emissores que hi havia a Barcelona i també d'algunes emissores que ja havien nascut a comarques, a províncies, Ràdio Lleida, Ràdio Girona, etc.